Ens dedem ara a l'espai del calaix de sastre i en aquesta ocasió, ja us ho ha anat explicant l'Òscar al llarg del sumari, avui ens acompanya la presidenta de l'Associació Autistes de Catalunya, Raquel Montlló, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, avui farem una... perquè la gent també sàpiga de què estem parlant. Avui definirem el que és l'autisme, parlarem també de la malaltia d'aquest trastorn de l'espectre autista i ens centrarem en l'associació que heu engegat fa doncs, relativament poc temps a Catalunya, quines finalitats teniu i també les activitats que teniu plantejades. I a banda d'això, preparant aquesta secció, ens deies que has publicat un llibre que s'anomena Dones i Mares Invisibles i comentarem una mica també aquesta temàtica perquè va molt lligat amb la dependència dels fills cap a les mares. Raquel, si et sembla, comencem definint què és l'autisme i sobretot els símptomes o les conseqüències que pot tenir això pels infants.
Doncs l'autisme es definiria com un, bueno, un trastorn de desenvolupament neuropsicològic i té com a característiques que presenten dificultat a el que és la comunicació o interacció social i també a nivell d'interessos o repetitius o conducta. I més o menys seria això. Clar, el que passa que normalment sempre es parla de les dificultats, però no es parlen de les capacitats. I clar, jo crec que és important doncs, saber quines capacitats i quines fortaleses té cadascú, això... perquè no hi ha dues persones iguals.
Exacte, això és el que t'anava a comentar, sobretot de cara a la finalitat d'aquesta associació. Entenc que l'objectiu principal és potenciar el que serien aquestes capacitats, no?, de les persones que pateixen autisme.
Sí, 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 i sobretot vetllar pels seus drets, perquè existim a tot arreu, perquè es té la mentalitat que encara es parla de nens autistes. I quan penses en alguna tipologia, penses en un nen de 5 o 8 anys i que està al seu món. Però clar, també existeixen les nenes, que és un dels col·lectius que no es detecta. I que encara a dies d'ara hi ha un 70% de dones sense diagnosticar.
Déu-n'hi-do. Bons números. D'on surt la idea, Raquel, de muntar aquesta associació? Perquè hem pogut fer una mica de cerca i a Catalunya veiem que hi ha moltes associacions dedicades a l'àmbit de l'autisme.
Sí, les associacions que hi ha de l'àmbit de l'autisme normalment sempre són associacions de famílies, perquè en teoria les institucions a nivell públic ens haurien de donar el servei, és a dir... tot el servei. Per això han aparegut tantes associacions, perquè és una carència que hi ha. És a dir, normalment és atenció a infants i adolescents, el que passa que ara doncs estan intentant doncs, fer grups d'autistes, d'adults, però n'hi ha molt poques. La majoria és això, d'infants a adolescents, i fan de tot, fan teràpies, fan oci, fan quedades, fan grups d'ajuda mútua a les famílies, activitats específiques. I clar, aquí a Catalunya no hi havia cap autorrepresentada, perquè l'única que hi ha estatut espanyol, que soc cofundadora també, és CEPAMA, que és el Comitè per a la Promoció i Suport a la Dona Autista, i és l'única autorrepresentada i a més en majoria que hi hagi a les juntes directives que hi hagin autistes, perquè la majoria són familiars o... perquè clar, han creat les associacions per famílies, però és això.
En aquests casos, quan parleu d'autorrepresentades, entenem que és el que deies tu, no? Que el que és el comitè de direcció hi hagi persones que pateixen aquest trastorn, oi?
Sí, jo sempre, per exemple, sí, és això. I el que passa que jo, per exemple, sóc activista també de salut mental, i clar, per mi no és una malaltia. El que passa que com que estem ficats dins del llibre del DSM-5 a nivell dels Estats Units, i allà estem com dins ficats com a malaltia, però per mi no ho és, per mi és una condició, és la nostra manera de ser i pensar, i és així, i diria que és això.
A banda, tornem una mica enrere al que deies, eh? Normalment s'associa l'autisme als nens i les nenes és una part que costa molt de detectar. Per què passa això?
Doncs, primerament, que les proves diagnòstiques que es passen normalment està basat en el patró de nen, és a dir, d'home. I per això moltes dones queden fora del perfil. I el que passa que ara han començat a detectar el que és a nivell precoç abans dels 8 anys, perquè abans només es diagnosticava a nens i les nenes, com que eren tímides, compensem molt, complaem i fem somriure i les nostres exigències a nivell social és diferent, doncs per això som com poc detectables. I a més, tota la frustració, tot el patiment, ens ho quedem a dins.
Això és el que t'anava a dir.
Els nens ho exterioritzen, ho fan a través de la ira, l'agressivitat, i es veu, es veu més. Per això ho detecten.
Pel que fa a aquestes capacitats, Raquel, destaquem-ne algunes. Quines diries tu que són les que podem, com dèiem, fer un rànquing, dir, mira, doncs, sempre s'ha vist com la cosa dolenta, no?, de l'autisme. Quines podríem dir que són les capacitats més rellevants de la gent que sou autistes, vaja?
Sí, doncs diria que s'hauria de potenciar, sobretot per les empreses, aniria molt bé que també les coneguessin. Algunes serien l'honestedat, les ganes de treballar, perquè anem directe a treballar i potser no fem com fa la gent de... Bueno, allò, temps d'oci, doncs millor no ho fem així. Per exemple, a vegades som ingenus, bueno, ingenus seria una... honestedat...
Podríem dir que us impliqueu molt amb la feina, no? Sobretot amb aquesta part empresarial que comentaves.
Sí, sí, i a més que som molt puntuals i ens agrada fer la feina ben feta, som perfeccionistes, ens enfoquem molt en el detall...
Però aquí, Raquel, t'he de preguntar. Les empreses normalment no tendeixen a preguntar si teniu algun tipus de... En general, no? A la gent, si patim algun tipus de trastorn. Això normalment no ho pregunten.
Això depèn de si, per exemple, si tens discapacitat, a les empreses sí que et demanen el tant per cent de la discapacitat. I bueno, et donen les tasques o així, però... Però, clar, a les feines normals, que diguéssim, els neurotípics, doncs no demanen, potser. I el que passa que quan ets adult tens por de dir si tens una discapacitat o no, perquè tens la por de si et fan fora del treball o, saps, coses així.
I en aquest cas entenc que l'autisme es relaciona amb una discapacitat.
Sí. Sí, sí, el que passa que estem ficats tots a lo que és a nivell psíquic, o si no, bueno, que es diria trastorn mental, o alguns estan posant trastorn de desenvolupament, que és el que havia comentat.
Per altra banda, sobretot de cara a aquestes activitats que tirareu endavant des de l'associació, quina és la idea que teniu, Raquel?
Bueno, la idea que tenim és visibilitzar-nos, que ens vegin, i l'altra seria poder fer grups d'ajuda mútua, fer a veure si podem fer alguna quedada, que costa molt, però bueno, s'intenta, i després fer grups d'ajuda mútua, grups de xat...
Per què és tan important compartir-ho, això, Raquel?
Jo crec que està bé perquè, clar, és donar a conèixer, per exemple, que existeix una associació en primera persona i que és per adults, és a partir de 18 anys i no hi ha límit d'edat, i perquè sàpiguen les famílies que poden tenir un suport amb nosaltres.
Anem, si et sembla, a parlar del llibre que has publicat, Raquel?
Sí.
Vinga, Dones i mares invisibles. En aquest cas ens parles de temes feministes, de cures i també de diversitat funcional. Explica'ns una mica, fes-nos una mica de sinopsi.
Doncs en aquest llibre doncs, expliquem cadascuna de les mares les diferents situacions, experiències que tenim cadascuna. Tenim diferents temes. I cada una hem pogut escriure amb l'idioma que se sentia més còmode. I parlem de tot, de temes de l'embaràs, el diagnòstic, la parella, relacions familiars, criança, capacitats, adolescència, i cadascú en el tema que se sentia més còmode escrivia. Jo des del meu punt, elles com a mare, però jo ho he fet més des del punt d'autista adulta, de les meves experiències viscudes en diferents etapes, i he pogut escriure en el llibre la meva experiència.
Ens en podries donar un tastet, Raquel? Alguna experiència que vulguis compartir amb nosaltres?
Pues sí, a veure.
Allò que et vingui, el primer que et vingui al cap, eh?
Sí, sí, sí. Per exemple,
Digue, Raquel.
Per exemple, a veure, havia parlat de les capacitats, del que has comentat abans de la feina, he escrit sobre les pors que sentia jo, i després sobre la meva experiència tant al diagnòstic, perquè clar, jo el que explico sobretot és que clar, ens hem de diagnosticar abans. Jo, en el meu cas, va ser degut a un trastorn, és a dir, tenia la depressió, que vaig fer l'explosió i em van fer el diagnòstic després d'autisme, perquè era la base de l'arrel fins als 40 anys. És a dir, que vaig estar tota la vida doncs lluitant dia a dia, però no sabia el que em passava tampoc. És a dir, que al final va ser fins als 40 anys.
Quina és una de les pors que més s'ha repetit al llarg d'aquesta etapa?
Doncs la por, per exemple, l'època del Covid, de no agafar el Covid, pors de no saber què em passava, perquè és que no sabia ni identificar tampoc, i l'ansietat ni la depressió, no sabia identificar res, i tampoc no sabia pas què em passava. I a part, gràcies al diagnòstic, doncs vaig poder posar paraules a situacions que m'havien passat, d'assetjament, de moving també, a la feina. I per això és important que sempre hi hagin els suports adequats i que tinguis un acompanyament.
En aquest cas, Raquel, ja per anar tancant l'entrevista, què els diries tu a les persones que ens estan escoltant de cara doncs, al fet de normalitzar aquesta condició, com deies a l'inici, i sobretot de cara a la gent que pateix autisme?
Doncs jo és que diria que hauríem de tenir una societat més inclusiva, és a dir, que també fessin l'esforç d'entendre's a nosaltres, perquè acabem esgotades de tant esforç, i a més és un treball constant, diari, i la gent que té autisme, doncs que sàpiga que tenen les xarxes socials i aquesta associació per tenir un suport i que estem aquí per ajudar.
Doncs Raquel Montlló, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que vagi molt bé la feina que feu a partir d'ara i que aquesta associació doncs, pugui seguir endavant. Recordem aquesta associació Autistes de Catalunya, per aquells que ens escolten, perquè sapigueu que al País Veí també tenim aquest tipus d'associacions. Raquel, moltíssimes gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies.